Eureka, amb Mònica López.
Continuem celebrant aquest Dia Mundial del Medi Ambient. Continuem explorant terrenys de Catalunya. Vosaltres sabeu que en Marc Boada és aquell noi que sempre va amb barret, oi? L'hivern porta una versió hivern, l'estiu porta una versió estiu. Avui ha arribat amb el seu barret i ens ha dit: no us donaré gaires pistes del lloc cap on anem, però només us puc dir que és pla. És una de les poques pistes que tenim de l'espai que avui ens proposa per descobrir en Marc Boada. Però a banda de parlar amb en Marc d'un espai que de ben segur ens mostra o seria una bona mostra d'aquest Dia del Medi Ambient, també el que farem serà sortir cap al món exterior, més enllà d'aquest estudi, i que la Núria Hart ens expliqui tot el que està passant justament per celebrar aquest Dia Mundial del Medi Ambient al Parc de la Ciutadella. Cap allà anirem d'aquí un moment, però no sense abans tornar a baixar a la discoteca per veure la nova cançó dels The Cure que ens proposa en Cristian. Com estem disfrutant avui?
Com Ràdio.
Catalunya en xarxa.
Ràdio Santa Perpètua per a Com Ràdio.
Des de Ràdio L'Hospitalet per a Com Ràdio.
Montcada Ràdio per Com Ràdio.
Ràdio Berga per Com Ràdio.
Ràdio Municipal de Terrassa per Com Ràdio.
Com Ràdio, 15 anys liderant la ràdio local.
Acaba de comprar la furgoneta Ford y ya está ahí metido. ¡Sal ahora mismo!
No, papá, es que he escuchado por la radio que los vehículos comerciales de Ford le quitan un 25%. Digo, a ver si le va a faltar el Bluetooth o algo.
Pero se lo quitan del precio, pedazo animal. ¡Sal de ahí que te voy a arrancar la cabeza y la pongo de bola del remorque!
Si no te va a valer, papá, si tengo cabezón.
Pues te la reduzco como hacían los cíngaros.
I ara em porta la nova Ford Transit amb el sistema de seguretat ESP i un 25% de descompte. Ford Vehicles Comercials.
Dissabte a les 8, tots al mini. El Barça Atlètic juga l'ascens a segona A contra el Real Jaén. Socis i menors de 14 anys, entrada gratuïta. Adults i no socis, però simbòlic de 1 o 3 euros. Esteu convocats, tots al mini. Més informació a www.fcbarcelona.cat.
Calidoscopi. Calidoscopi.
Diumenge de matinada, un viatge sensorial a través de la poesia i de la música.
Calidoscopi. Calidoscopi.
Paraules fetes música, música feta paraules.
Calidoscopi. Calidoscopi.
T'espero.
Aquesta setmana, Jacint Verdaguer, Ruta Barcelona, segona i última part.
Calidoscopi, la matinada de dissabte a diumenge, de 5 a 6, amb Lluís Marraser.
Com Ràdio.
Ahora la Volkswagen Caddy Combi TDI 105 caballos es tuya por 500 euros de entrada y cuotas de 299 euros al mes.
Con 4 años de garantía y protección de crédito.
Oferta solo para las primeras 50 unidades.
Date prisa. Pregunta en tu concesionario Volkswagen.
Red Volkswagen de Vehículos Comerciales de Cataluña.
Aquest dissabte parlarem de la 22a mostra de programes culturals de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Ens acompanyaran Lluïsa García, responsable de dinamització cultural de l'IMEP, Robert Benito, professor de música de l'IES Guinaueta, i tres infants més que han participat en la mostra. I esteu tots convidats.
Com viure en un galliner? Dissabte de 3 a 4 de la tarda amb Clara Darder.
Com Ràdio.
Planta menys 5, discoteca.
I després d'estar-li donant com uns possessos en els videojocs, seguim amb aquest monogràfic de Dick Jurio, fatal, però perquè no hi tinc traça. Jo, com que no hi jugo mai, a la que m'hi poso una estona, és com de cop ja se m'agarrota tot.
S'ha parlat, ha nascut algun tipus de malaltia nova, de tipus ossos o tal, algun tipus d'artrosis relacionada amb això?
Sí, es diu
síndrome Wii.
Sí, síndrome Wii. Alguna cosa així, t'ho dic. Sí, sí. Vinga, va, tornem a The Cure.
Tornem a The Cure, però no ens movem de... d'aquest disc, que no sembla ser el predilecte de Pere Vives, que és el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me del 87, perquè el tercer single d'aquest disc va ser el que més èxit va tenir a nivell internacional. Jo parlava abans d'aquí. Aquí jo vaig sentir molt en aquella època el Why Can't I Be You, però el single que potser va tenir més èxit i que també s'ha convertit doncs, en un dels top tens dels hits de The Cure és el tema Just Like Heaven.
Que és a també, mi m'agrada molt.
És també molt conegudet. Sí que és cert, i en això li donaré la raó al Pere Vives, és que potser aquest és un dels discos menys The Cure de The Cure. Potser seria on se'n van, no? Igual la febre de la venda, la febre de ser una banda ja molt coneguda. Estem a l'any 87. Han passat gran part dels seus grans èxits i encara els hi estan per arribar tres o quatre grans cançons posteriors a aquest disc, no? Mm-hmm. Però potser estan en aquell moment en el que la febre dels ingressos dels concerts i de la fama doncs fa que facin un disc potser menys fidel al seu estil. Però que no deixa per això de ser de tenir bones cançons.
És clar, com és Robert Smith com a persona? Què se'n sap de la seva personalitat?
Jo...
Tio raro o bàsicament s'ho fa?
Pel que jo sé, crec que és menys estrany de la imatge que projecta. Uh-huh. I crec que és un tipus que té el seu món. Que té un món, perquè clar, tot artista i a més tot líder d'una banda d'aquestes característiques ha de tenir sempre una part com de dir bé. Però sí que sé que per exemple la resta de membres de la banda són persones bastant normals. Però això és el que a mi almenys m'han explicat, no? Uh-huh. I que tenen la seva família. També és cert que tot i l'excentricitat en la imatge de la banda no es coneixen una sèrie d'escàndols grossos sobre aquesta banda, no són persones que hagin protagonitzat allò, escàndols i fets d'aquests, anècdotes d'aquelles increïbles o excentricitats molt bèsties, no? Tindran les seves coses, però no han destacat tampoc per comportar-se d'una manera molt impròpia o almenys comunicar-ho.
Uh-huh. I què sentim ara?
Doncs sentim aquest tema del 87, del Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i així tanquem aquest disc i passem a altres.
Dels The Cure, que com dèiem ens acompanya aquest matí en què estem celebrant el Dia del Medi Ambient, nosaltres i el carrer. Com dèiem, més de 30 anys, 37 anys, celebrant aquest dia com ho està fent la gent que està al Parc de la Ciutadella. Així que, si us sembla, des de l'Eureka ens anem directament a celebrar el dia com ens recorden a través d'aquesta promoció i de manera conjunta els amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace i BirdLife i WWF.
Esta es Rosa. Rosa, como todo el mundo, necesita comer cada día y necesita beber. Rosa necesita una casa en la que vivir con electricidad y calefacción. Y cada día necesita un medio de transporte para desplazarse. Todo lo que Rosa necesita sale de la naturaleza. Rosa tendrá hijos y tendrá nietos. Y si queremos que los nietos de Rosa sigan disfrutando del planeta, tendremos que proteger la biodiversidad. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, 2010, Año de la Biodiversidad.
Bé, aquesta diada del medi ambient ofereix fins a 2:45 al Parc de la Ciutadella de Barcelona activitats, jocs, tallers, música i d'altres sorpreses, perquè tots plegats ens hi vinem més a l'hora de tenir cura del nostre entorn. Com està fent la Núria Hart, que estic absolutament convençuda que ella ja s'ha desplaçat cap allà amb en Xavi Navarro i està ara mateix interessant-se de tota la informació, que de ben segur procuren un munt d'entitats de gent que ens estan explicant com fer del nostre planeta un planeta millor. Núria.
Molt bon dia, Mònica. Doncs estem a la zona de la cascada del Parc de la Ciutadella, on, com molt bé deies, fins a 2:45 de la tarda se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Estem acompanyats de dos dels protagonistes que fan possible aquesta jornada, aquest matí al Parc de la Ciutadella, i que estan fent doncs, divulgació de per què hem de ser més responsables amb el medi ambient, per què hem de tenir més cura de la biodiversitat. En aquest programa ens en fèiem ressò doncs, la Setmana de la Biodiversitat, no fa ni un mes, quan també vam venir aquí al Parc de la Ciutadella. I estic acompanyada del president de l'entitat EMAS, el Martí Puig. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara explicarem què és això d'EMAS, que és una directriu europea, seria el concepte.
Correcte, és una directiva, sí.
Ara explicarem què és, però abans haurem de posar una mica les cartes sobre la taula, explicar la situació a Catalunya a través de la directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Maria Comelles. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I bé, comencem explicant doncs, que vosaltres sou l'administració que està pendent que les empreses siguin conscients amb el medi ambient. Hi ha una normativa, hi ha unes regles del joc.
Evidentment, hi ha unes regles del joc. En temes ambientals són unes regles del joc comuns a tota Europa. O sigui, és una normativa comunitària que ens afecta, que limita doncs, l'emissió de contaminants, siguin a l'aigua, siguin a l'atmòsfera, siguin al sol. Per tant, hi ha unes regles clares, però, a més d'haver unes regles i controlar-les, que es compleixin, hi ha una cosa molt important i que té a veure amb el que fem avui, aquí al Parc de la Ciutadella, que és la prevenció. En temes ambientals és molt important prevenir els possibles problemes. O sigui, no cal esperar. Hi ha sistemes de gestió, com és l'EMAS, doncs, que és un sistema que ens permet a les organitzacions, a les empreses, no arribar mai a produir un problema ambiental.
Doncs com bé diu Maria, en aquest Parc de la Ciutadella que s'ha muntat aquesta fira, exposició, després ens acostarem en aquestes activitats que han començat doncs, tot just fa poc més d'una hora, però que ja tenen persones interessades que estan fent jocs, que estan fent tallers, que estan fent un munt d'activitats. En breu començarà un concert, perquè aquesta fira exposició l'ha muntat les empreses EMAS col·laboradores, en què totes elles expliquen la seva experiència i què és el que fan. Martí, si la Maria ens explica que l'administració ja controla que les empreses respectin el medi ambient, què és el que feu vosaltres?
Doncs anem més enllà. Vull dir, volem anar més enllà, no solament quedant-se doncs, amb les normatives, les lleis doncs, que regulen el medi ambient. I, per tant, hi ha una acció proactiva en saber doncs, que tot és millorable. Per tant, hi ha hagut empreses, hi ha hagut organitzacions, que és així tal com ho diu el reglament EMAS europeu, que és un sistema de gestió ambiental, que és una eina, i ens permet això doncs, poder valorar què és el que fem cada dia, com ho fem i quin impacte tenim en el medi ambient. I una vegada valorat, veure com ho podem millorar, com podem millorar doncs, aquest impacte. Per tant, estem fent aquesta prevenció doncs, que abans la Maria ens comentava, i això ho fem de manera voluntària. I, bueno, aquestes empreses ens hem reunit i hem format aquesta associació, que és el Club EMAS, que va ser el primer club, bueno, de fet, només n'hi ha tres, dos a Espanya i un a Itàlia, però hem sigut el primer Club EMAS de tota Europa. I, per tant, amb això doncs, hem pogut ser capdavanters. I tinc que dir que la veritat que l'administració ha estat al nostre costat. La Maria, en aquest sentit, ens ha apoyat perquè ha vist que tots plegats, sumant, podem ser capaços d'organitzar el que avui tenim aquí al Parc de la Ciutadella, que són empreses que estan ensenyant a la gent, als nens, amb tallers, doncs com elements, doncs com pot ser, doncs no sé, doncs un plàstic que fa, doncs, amb unes arts gràfiques, doncs fan diaris, doncs allò es pot reciclar i es pot convertir, doncs, en un gerro per tindre una planta.
Mònica, el Martí ens encoratjava abans a que Com Ràdio també es tragués el seu títol EMAS.
La seva certificació EMAS, perquè qualsevol organització ho pot fer, qualsevol. Es tracta de veure, interioritzar, doncs, com nosaltres estem interactuant. A lo millor, doncs, estàs fent servir paper per apuntar, doncs, alguna cosa i només estàs fent-lo servir per una cara. Escolta'm, fes servir les dues cares.
Les dues cares o fins i tot les noves tecnologies, perquè abans amb els companys de programa també explicàvem, debatíem fora de micròfon i deien, és que estem tan paper a la ràdio, ens haurien de comprar un iPad a cadascú, que tot fos digital, així ja no gastéssim res. Suposo que les noves tecnologies també, si se'n fa un bon ús, ajuden a millorar l'impacte que tenim nosaltres sobre el medi ambient.
I tant, això segur. Mira, jo treballo al Departament de Medi Ambient, a la Diagonal, i tenim sistema de gestió EMAS a l'edifici. L'Agència Catalana de l'Aigua també té sistema de gestió EMAS al seu edifici, l'Agència de Residus, Aigües Ter Llobregat. Vull dir, comencem a tindre moltes organitzacions que són organitzacions de serveis, com és l'administració, com és Com Ràdio, doncs que tenen els seus sistemes, vull dir, i que afecta amb els residus que produïm a les empreses, que no són només el paper, que té que veure amb la despesa energètica, que té que veure amb el consum d'aigua, amb quins productes de neteja fem servir, amb si pels nostres càterings procurem utilitzar empreses certificades, si a més introduïm aliments ecològics, tot això. Si les nostres compres són compres verdes, mira si es pot fer amb una organització com la Com.
Doncs farem una cosa. Esperem que la direcció de la Com ens estigui escoltant perquè s'apunti, et truquin, Martí, i vulguin aquest certificat EMAS. I com que l'Eureka de moment hem vingut a títol personal, Mònica, si et sembla, tornem a connectar més endavant, participem d'aquests jocs, tallers que a mi, jo deia abans que ja m'ha cridat l'atenció el taller d'habitatge sostenible i el de cotxe d'hidrogen, i ens traiem una certificació EMAS que no existeix, però ja a nivell representatiu, honorífic, un EMAS personal. Què et sembla, Mònica?
Vull que treguis com a Núria Hart la teva certificació EMAS, Núria.
Per ser una dona sostenible.
Per ser una dona sostenible, sí senyora. Sona raro, això de dona sostenible. Fins ara mateix, tornem ara cap al Parc de la Ciutadella, però ara sí, aquesta música ens porta del Parc de la Ciutadella cap a no sap on, perquè el senyor que sempre arriba amb aquesta música del planeta imaginari és en Marc Boada. Marc, molt bon dia.
Bon dia.
Com sempre, encantats de tenir-te aquí amb nosaltres. La teva companyia és un plaer. I com sempre, ets el senyor dels barrets.
Sí, sóc el senyor dels barrets.
Ah, però està molt bé. Tots hauríem de fer i prendre molts. El mateix exemple, no? És allò de, ell es protegeix el cap a l'hivern del fred i a l'estiu del sol.
Sí. Sí, exactament això. I a més és l'única prenda de vestir en la que, diguem, inverteixo algun cèntim.
Per comprar-te un barret, allò, com cal, eh?
Com cal.
Bé, un altre dia parlem de barrets, perquè avui no anirà la cosa de barrets, sinó que anirà, com sempre, d'excursions, sortides, propostes per descobrir, i a més avui, que és el dia del medi ambient, doncs ecosistemes, hàbitats, i avui ens deia, no vull que expliqueu absolutament res. Avui la cosa és misteriosa i només us puc dir que, això sí, el lloc on jo vaig és un lloc absolutament pla. O el lloc més pla de Catalunya.
El lloc, sense cap mena de dubte, més pla i llis de Catalunya.
Amb aquesta pista, no sé si algú de vosaltres ja ha arribat fins allà. Ens deien alguns la plana de Lleida, ens han dit la plana de Vic, nosaltres també ho dèiem, però em sembla que no anem bé, no?
Encara més pla. De fet, a Catalunya hi ha grans planes, també hi ha grans serralades, és un territori molt muntanyós, però entremig d'aquestes serralades hi tenim planes que, si tu mires bé, no són tan llises com tot això. No sé, la plana de Vic, hi ha uns turonets fantàstics, per cert, hi ha algun fòssil. Però no, no, anem a un lloc més pla, d'uns 320 quilòmetres quadrats, un lloc que s'endinsa cap al mar, ho dic, 22 quilòmetres, que la muntanya més alta que té fa 6 metres.
6 metres?
Sí.
6 metres de muntanya? Sí. Déu meu, no pot ser. Catalunya, ho dic perquè ens anem situant i sempre anem aprenent coses, i jo sempre n'aprenc amb el Marc, eh? He après, per exemple, que Catalunya és, junt amb Suïssa, un dels territoris més muntanyosos d'Europa. No he fet mai aquesta reflexió fins aquesta setmana. De fet, a vegades, per descriure el nostre país, diem que és ple de serres, el Pirineu, les serralades del litoral, prelitoral, els ports de Beceit. Enmig, algunes planures doncs marquen aquests forts contrastos, com dèiem, allò de la plana de Vic, però no seria aquest terreny tan llis, tan pla, com avui ens proposa el Marc, amb aquesta muntanya de 6 metres d'alçada. Home, jo crec que ara sí que més o menys ens podríem anar acostant cap a on marxarem. Diríem que, per exemple, és un lloc on pots trobar-te moltes platges, amb moltes dunes...
Sí.
Sí?
Sí.
Sí, sí, estaríem parlant del Delta de l'Ebre?
Evidentment, parlem del Delta de l'Ebre, que per cert és una cosa que sovint oblidem, és a dir, avui, per exemple, doncs, que és aquesta diada en la que reflexionem sobre l'ambient, el Delta de l'Ebre és un dels llocs de Catalunya, un dels molts llocs de Catalunya on l'ambient, la biodiversitat és precisament ben evident, i és un lloc que a vegades ens passa així una mica desapercebut, potser també perquè les terres del sud no les tenim tan presents com hauríem de tenir-les.
Parlem dels deltes perquè no deixen de ser un espai fascinant. Arriba un moment que els rius neixen, no?, a les muntanyes, van fent el seu recorregut i arriben al mar. Aleshores es creen aquests deltes, cada riu el forma d'una forma diferent, i ens pensem, potser mirant el de l'Ebre, que tots són iguals. No és veritat.
No són exactament iguals. La paraula delta, doncs, ve d'aquest origen grec, perquè s'assembla a la lletra delta de l'alfabet grec. El delta és la part terminal, diguem, del cicle geològic o del cicle erosiu, no? Les muntanyes s'erosionen, els rius transporten aquests sediments cap al mar, i allà, senzillament perquè el riu perd energia, es sedimenten els materials i es produeix un delta, perquè hi ha molts deltes que no tenen rius, per exemple l'Amazones, perquè allà els corrents marins són tan importants que tots els sediments se'ls emporten molt lluny. Per tant, han de coincidir tot un seguit de dinàmiques costaneres, de corrents molt específics, i aleshores sí que es pot produir un delta. També hi ha deltes interiors, perquè no es projecten gaire cap al mar, deltes que han omplert el que havien estat grans golfs, no? Això, per exemple, a l'Empordà ho podem veure en diversos llocs. Els aiguamolls de l'Empordà és una plana deltaica, però que no es projecta cap a l'exterior. I els deltes han estat sempre un lloc fantàstic, on ràpidament, diguem, tots hi hem tingut interessos, i alguns, des del punt de vista de la nostra història, de la història de la humanitat, han estat fonamentals. El delta del Ganges, el delta del Nil, són llocs on sempre hi hem anat a buscar alimentació, refugi, benestar, perquè són llocs una gran biodiversitat.
Aquests deltes també poden estar reconstruïts per l'home.
Sí, el delta de l'Ebre és parcialment artificial, en el sentit de que l'Ebre ja era un gran riu molt cabalós i transportava materials, sens dubte, però no oblidem que la península Ibèrica era un lloc molt arbrat. Explicava Plini que un esquirol podia anar des del Pirineu fins a Cádiz sense tocar terra saltant d'alzina a alzina, no? Però és que les coses van anar canviant, i l'ésser humà ja al neolític va començar a roturar tantes coses com va poder i tallar tants arbres. Finalment es fa l'armada invencible, que em penso que va ser més vencible que tot això, i aleshores calia molta fusta de roure, i per exemple a les Bardenes Reals, que és un lloc de la conca de l'Ebre, bastant cap amunt, doncs es tallen enormes boscos, extensíssims, i per tant allà l'erosió es dispara, i en aquell moment es comença a disparar també el creixement del delta de l'Ebre, que era insignificant en època romana. I aleshores apareixen tot un seguit de marjals, de llacunes, que a poc es van omplint i que ens porten fins a la forma actual. Problema, que en aquestes últimes dècades, hi ha moltes, hem començat a fer tot un seguit de pantans, de represes, de preses en el propi riu, que han aturat els sediments, i per tant la dinàmica de la costa, el mar, està guanyant la partida al delta de l'Ebre, i ara en aquest moment es troba en una certa regressió.
Perquè el mar pot entrar dins del riu?
Entra dins del riu, i de fet l'aigua marina en aquest moment entra quilòmetres i quilòmetres dintre del riu Ebre i emposta pràcticament l'aigua salada. perquè hi ha la falca salina, diguem, arriba terra endins també perquè traiem tanta aigua dolça que aquesta partida l'està guanyant el mar. Cosa que fa també que els aqüífers captius que hi ha a sota dels sediments del delta, que haurien de ser d'aigua dolça, produïts per la pròpia inundació del riu, hagin pràcticament desaparegut, per tant, que tot allò s'estigui salinitzant i que, per tant, fins i tot el nostre propi ús del delta estigui compromès.
Clar, anem a fer-nos una idea d'on som en aquests moments. Estem sentint aquest mar, probablement no sé si sonaria tan sorollós perquè no, estaria com més planet en aquesta zona i sobretot a la part on entra en aquest riu. Nosaltres podem arribar fins allà, fins a aquest punt on es troba el mar amb el riu, amb el màxim lloc on et deixen acostar-te amb el cotxe, per exemple, en cas que no anessis caminant, i allà podíem agafar una barqueta.
Sí, perfecte.
A més, hi ha llocs de lloguer de barques, no? I aquestes barques que et permeten doncs, anar cap al riu o justament cap a aquesta banda del mar, diríem que més o menys ens trobem situats davant de l'illa de Buda.
Sí, el que passa és que l'illa de Buda cada vegada és més petita, també precisament perquè està en regressió, diguem, per la força del mar, però podem anar per molts llocs, és a dir, el delta té tot un seguit de petits braços, de petits marjals, on amb aquestes barques s'hi pot accedir i disfrutar d'un ambient fluvial molt exòtic a casa nostra. Hi havia hagut esturions al delta de l'Ebre, ara em sembla que ja no n'hi ha, però era un lloc en aquest sentit fluvial, de marisme, doncs extraordinari. I aquestes barques encara ens permeten arribar a aquests canyissars, a aquest bosc de ribera molt ben conservat, molt especial, molt característic del delta de l'Ebre. També hi podem anar amb bici. Sent tan pla, ostres, pots anar pedalant de tot arreu. I alguns llocs, tot i que l'accés està prohibit perquè hi ha colònies nidificants d'alguns ocells, etc., també podem anar perfectament a peu i arribar fins a les platges més llunyanes, solitàries com elles soles, amb dunes. Fins i tot en alguns punts del delta de l'Ebre, en algunes sorres del delta de l'Ebre, s'hi poden trobar partícules d'or que el riu ha portat fins allà. Una autèntica joia.
Bé, si vosaltres és temps de crisi, escolta, mai se sap. Vull dir que si no teniu feina, podíeu anar directament cap al delta de l'Ebre a veure allà com si fos doncs una pel·lícula de l'Oest i trobar-nos allà buscant or. Ai, Déu meu, com està la cosa. Evidentment, la gent del delta de l'Ebre també es queixaria dient que el tema està fatal, perquè mira... Vull dir, clar, el que fa arròs perquè fa arròs, el que no perquè fa una altra cosa... clar, parlem de diferents temes, i ara que parlem de biodiversitat, evidentment també és molt important en un moment com aquest parlar de la biodiversitat del delta de l'Ebre, no? En moltes ocasions la gent es queixa de que s'està perdent aquesta biodiversitat i que es poden perdre moltes més espècies.
I tant que sí, el delta té molta pressió humana. Té molta pressió humana pel propi arrossar, per espècies introduïdes que estan, per exemple, alguns crancs que perforen, foraden els recs que porten l'aigua i per tant hi ha pèrdues d'aigua dolça. Un altre problema evidentíssim al delta és que la cacera dels ocells, dels ànecs, etc., ha estat tan extraordinària que hi ha una contaminació per plom no menyspreable a algunes llacunes. Fins i tot hi ha ocells que ingereixen els perdigons per posar-se'ls al pedrer i, diguem, fer millor la digestió, i aleshores acaben enverinats pel propi plom dels perdigons. És un lloc, diguem, sensibilíssim, un delta. Qualsevol petita modificació dels paràmetres farà que les repercussions siguin molt grans. La sort, d'alguna manera, és que encara el seu patrimoni és molt important. Cada any hi passen més de 200.000 ocells. I potser hi ha 300 espècies diferents. És una passada, és increïble, no? Difícilment a Catalunya trobarem un lloc amb tanta riquesa d'ocells i d'hàbitats i de microhàbitats com el delta de l'Ebre. Un lloc que fins i tot hi podem trobar torberes, no? És a dir, molt especial. Per tant, ha de ser un d'aquests llocs on l'accés, la utilització, etc., sigui extraordinàriament respectuosa i on la convivència sana entre humans i animals es pot trobar un punt d'equilibri per a aquesta convivència.
Un lloc on si els ocells van cap allà i s'hi queden és perquè han d'estar bé i nosaltres també els deixem una miqueta tranquils, per tant serà un espai per gaudir. I abans dèiem el tema de l'arròs, ja ho hem dit diverses vegades. Si te'n vas cap al delta podràs veure arròs, podràs veure com creix, depèn de l'època de l'any, allò, fins i tot la possibilitat de plantar, no? O de veure com es planta. Què és l'arròs?
L'arròs és una gramínia, una planta que pertany a un grup, les gramínies, de plantes extraordinàriament evolucionades que alimenten el conjunt de la humanitat. Cada continent té la seva gramínia. L'Àfrica té el mill, Europa té el blat, Àsia té l'arròs, A Sud-amèrica té el blat de moro. Les gramínies són fonamentals per la dieta dels humans, i al delta en cultivem la meva predilecta, perquè jo és que soc un home de paella. I el delta és un lloc extraordinari on menjar arrossos fets, a més, amb tota la riquesa piscícola que hi ha en aquelles contrades. Ja, no, és un plaer menjar en segons quins llocs. Fins i tot els xiringuitos més remots es poden menjar uns arrossos estupendos.
Uns arrossos que tenen en el seu interior bitxos que serien molt diferents dels que podíem trobar a qualsevol altre punt de Catalunya, perquè un arròs al Delta, per exemple, pot tenir granotes.
Pot tenir granotes, pot tenir cranc de riu, pot tenir anguila, i alguns peixos, diguem que no serien varietats comercials, i després tot el món dels mol·luscs que hi ha al delta, no? Escopinyes, etc., que allà doncs són d'un cultiu i fins i tot d'una extracció intensiva, no? I per tant són arrossos, i a més fets amb una espontaneïtat, diria jo no sóc un expert en cuina, però m'encanta la paella i les provo a tot arreu, i aleshores diria que el bo que té la paella o l'arròs del delta i de tota aquella zona és que és molt espontani, és a dir, hom agafa el que té més a mà de l'horta i del riu i ho barreja amb bon gust, però sense seguir allò una recepta perfectament marcada, i aleshores cada vegada és diferent, cada vegada és boníssim. A més, l'arròs del delta, l'arròs bomba, té aquell punt especial en el que pots al cuinar decidir si el vols més o menys melós, si el vols que s'enganxi més o menys.
M'agrada, eh?
M'encanta.
Parlaríem de secrets un altre dia de la paella. Li diem a en Francisco que jo crec que la paella bé se val, bé si val, un som el que mengem. Hi ha fans autèntics de la paella, hi ha grups a Facebook de que estimen la paella, i crec que ens ho està demanant a crits l'audiència, que fem un especial sobre això. Bé, a banda de les bromes, hem parlat d'arròs, hem parlat d'aquesta possibilitat de veure aquests espais diferents. No sé ara quina època de l'any. M'imagino que ha de ser un moment en el que, si no s'ha plantat, deu estar a punt de plantar-se per començar a créixer, no?
Ja deu estar creixent, i fins i tot potser jo desconec, diguem, el cicle de l'arròs, però conec les gramínies de prop de casa meva, i en aquest moment ja estan llançant les seves espigues. Ens acostem a l'estiu, i per tant, diguem, l'època humida ja anirà cada cop més de baixa, i per tant les gramínies han d'haver acomplert una bona part del seu cicle vital. Per tant, segurament en aquest moment el delta ens pot permetre observar aquells enormes camps d'arròs movent-se amb el vent, que fa aquelles onades bellíssimes.
Arròs, com hem dit, aquest riu que cada vegada doncs va una miqueta cap enrere, i aquesta aigua salada que cada vegada doncs arriba una miqueta més a dalt, i un riu doncs que en el cas del que estem parlant és un riu potent, és l'Ebre, és un riu amb molt cap dalt i molta energia. No sé si en aquest cas seria possible fins i tot aprofitar tota aquesta baixada d'aigua d'alguna manera per aprofitar la seva força com a energia elèctrica.
Sí, el problema és que ja ho hem fet, i ho hem fet fins i tot una mica amb excés. És a dir, fa pocs dies vaig a travessar l'Ebre amb el meu fill, tot anant per ahí de viatge, i aleshores li deia, ostres, mira quin riu més fantàstic, ens sembla molt gros, però comparat amb els rius europeus és bastant patètic, perquè casa nostra és un país de rius petits, aquí és més aviat terreny de secà, diguem-ho així. Però tots i cada un dels rius que tenim a casa nostra ja s'han aprofitat al màxim per treure'n tota l'energia potencial possible, tota l'energia gravitatòria possible, i convertir-la en electricitat. Precisament des del delta passejant ara podem veure com es fa d'altres maneres l'aprofitament de les energies dels fluids, per exemple del vent. I a prop del delta de l'Ebre, com que és un lloc molt ventat, hi ha moltíssims aerogeneradors que també ens permeten aconseguir energia sense el fet de retenir sediments ni de, diguem, modificar tant la dinàmica dels sistemes fluvials. Un dels problemes que tenen les preses és que retenen els sediments, però també retenen, diguem, les substàncies que puguin haver-hi en el riu, els contaminants, també els concentren. Un altre problema és que també les espècies queden fragmentades i les poblacions no es poden relacionar entre elles. És a dir, són barreres, en el fons. Que, en canvi, l'aprofitament eòlic, l'aprofitament del vent, no influeix tan directament en la biodiversitat, d'acord que té un component paisatgístic que en ocells que les passen magres, però diguem que no té alguns problemes que té la utilització de l'energia hidràulica.
Sona la sirena del barco. Hem de marxar.
I anem-hi.
Anem-hi, no?
Anem-hi. On anem?
Anem a menjar, no?
Una paella.
Una paella?
Vinga, va.
Bé, gairebé és la una. Escolta, aquí és que fem un horari europeu nosaltres.
Molt bé.
Per tant, plegarem i ens anirem a menjar una paella. Bé, per ara marxa el Marc. Nosaltres encara ens quedem una estona més perquè estem veient si la Núria Hart finalment es treu, com era, la certificació EMAS de Noia Sostenible i ens explica com es fa això. Però abans de res, si us sembla, baixem cap a la discoteca.
Si aquest any en fas 18, el periòdico et sortirà gratis. Entra a gencat.cat i sol·licita una subscripció gratuïta a El Periòdico. Tens temps fins al 25 de juny i per molts anys.
Soc fan.
Soc fan.
Soy fan.
Soc fan. Soc fan de la Com. Busca el grup de Com Ràdio al Facebook i si encara no ho ets, fes-te fan.
Com Ràdio, líders en comunicació local.
Soc fan. Fan.
Nicolás con su guitarra,
estrella de rock,
salió a tocar por toda España.
Dingui, dingui, don.
Lugo, Cádiz, Cartagena y sus ruedas ya dan pena.
Vamos a por, vamos a por.
En por ahora y dos por uno, en cubiertas, qué oportuno.
Vamos a por, vamos a por.
Y además te llevas un organizador de maletero plegable por cada operación de mantenimiento. O si lo prefieres, cantamos una canción con tu nombre.
Aquest cap de setmana, Com Ràdio, promocions d'ascens a segona A i a segona B. Dissabte, a partir de les 8, Barça Atlètic Jaén, amb atenció especial a l'Hospitalet Azuqueca. I diumenge, a partir de les 6, Sant Andreu, Universitat de les Palmes. I seguiment del Jerez Reus. I a 8:45, entrevista amb Sandro Rossell. Com ho veus, Luismi?
Ostres, nano, quin festival que tindrem, eh?
Com Esports Competició, amb Joan Batllori i Luismi Martínez.
Com Ràdio.
Tots per tots, l'agenda. Amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya.
Del 7 de juny al 9 de juliol podeu veure a Girona l'exposició Raons Públiques. La mostra s'emmarca en el cicle Girona Intercultural i l'organitzen Arquitectes Sense Fronteres sobre un projecte que fomenta la participació ciutadana en els processos de planificació urbanística de la ciutat. La cita és a la Casa de Cultura de Girona, a la plaça de l'Hospital, número 6 de la ciutat. Girona Intercultural és una iniciativa de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social. Trobareu tota la programació de Girona Intercultural a la web fundacionsergi.org.
L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament us ha ofert l'agenda del Tots per Tots.
A Bolívia estan instal·lant canalitzacions per fer arribar l'aigua potable a totes les cases. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament col·labora amb el govern bolivià per facilitar l'accés a l'aigua per tota la població.
Planta menys 5, discoteca.
I és que realment, a veure, jo crec que fins i tot algú que no estigui molt posat amb tota la discografia de Cure, els temes que hem posat fins ara, tothom diu, ai, sí, tant, home, sí, va, si l'he sentit, sí, 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 fins i tot l'he ballat, i fins i tot, sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I on estem?
Estem a... anem enrere.
Vale.
Anem enrere, anem enrere.
Enrere.
Vinga.
Fins aquí?
Ja estem enrere?
Molt bé.
Sí.
Ara,
com ens
i tornem endavant.
És, és influència de Lost, això, eh? Que m'agrada fer flashbacks i coses d'aquestes. Tornar, sí. Tal, pim-pam.
Ai, no parlis de Lost. Estic molt deprimit. Va.
Acabar així tots, al final no estava mort, estava de parranda. Bueno, aquelles coses.
Molt bé, això aquest comentari te l'hauran agraït molt tots aquelles persones que estaven esperant encara per veure l'últim capítol.
Si algú estava esperant per veure l'últim capítol encara, dir-li que és lent. I com és lent, mereix ser espoilejat.
Que dolent que ets. Va, torna The Cure.
Torno a The Cure i tornem a l'any 80, perquè crec que és moment de poder sentir aquest tema que potser s'ha convertit també per molts en la bandera, no? En l'emblema d'aquesta banda de The Cure, i a més, vull dir, tenen un emblema sent un dels primers temes, però arribant també molts grans, com hem anat escoltant després, no? Que de vegades quan una banda fa allò, un mega hit, no? Ja no ho supera mai, no? I en aquest cas, doncs, sent aquest potser un dels grans hits, li han vingut darrere moltes cançons i molts discos que molta gent considerarà segur millors que aquest. Perquè estic parlant del 17 Seconds, un disc de l'any 80, que inclou el famosíssim Boys Don't Cry, que és això, que és el primer gran èxit, i que és on, diguéssim, on esclata una mica, on ells es comencen a fer coneguts i algú comença a dir, ei, per aquí passa alguna cosa amb aquesta gent, no? Aquest tema, Boys Don't Cry... que és també dins del que no és massa fosc, és bastant suau, és bastant alegre, no? Té un toc així fins i tot mig ballable, si ho vols veure d'alguna manera, sobretot parlant dels anys 80, i res.
Els anys 80, que sempre diem que van ser un horror, no?
No, mai, jo mai he dit això. Jo mai he dit això, sempre he pensat que no hauríem d'haver sortit mai dels 80. Vull dir que la vam cagar el dia que es va acabar aquesta dècada.
Doncs va, escoltem el Boys Don't Cry i després seguim parlant.
Don't Cry dels The Cure, que ens estan acompanyant al llarg d'aquest dissabte 5 de juny, dia del medi ambient. Una diada que s'està celebrant no només a l'Eureka, no només a Comràdio, sinó que arreu del planeta, i en concret a la ciutat de Barcelona. Perdó, algunes de les principals activitats tenen lloc al Parc de la Ciutadella. Cap allà marxaven en Xavi Navarro i la Núria Hart. De fet, fa una estona ens explicaven justament que era la certificació EMAS, i la Núria ens deixava amb un missatge misteriós de vaig a veure si finalment em poden certificar com a noia sostenible. Ho hem deixat aquí, Núria. No sé què has fet en aquests minuts per aconseguir-ho.
He estat fent contactes, fent negocis mentre vosaltres escoltàveu The Cure, per aconseguir ser una noia sostenible, com dèiem abans, tenir una certificació EMAS, o almenys ni que sigui que sigui l'Eureka qui tingui aquesta certificació EMAS. I de fet, qui ens pot ajudar, Gregori, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, el Gregori, que està a un dels estands d'aquesta fira que s'ha muntat al Parc de la Ciutadella, pertany precisament al que és la casa de EMAS, i jo vull demanar-te aquesta bossa de color groc, per què serveix?
Doncs mira, aquesta bossa és perquè la gent que vulgui pugui ficar tots els envasos de plàstic, llaunes, etc.
Doncs jo agafaré aquesta bossa, Gregori, i me l'emportaré a la ràdio, a la redacció de l'Eureka, perquè el Francisco beu moltes Coca-Coles i la Mònica sempre es deixa les ampolles d'aigua sobre la taula, sembla que faci col·lecció. Què et sembla?
Doncs que les fiqui amb aquesta bossa i que la porta al contenidor groc.
Molt bé, doncs gràcies. Gregori, em quedo amb aquest regal de part d'Emes, moltíssimes gràcies. Mònica, ja som,
veritat,
ja som una redacció sostenible, eh?
És veritat, és veritat. Després hem pillat el missatge, és cert.
Però no és l'única activitat que hi ha aquí a la Ciutadella. També ens acostem a l'estand que ha muntat l'EITAT Centre Tecnològic, que perquè us feu una idea... Olga, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres sou els responsables del banyador amb LEDs, amb aquelles llumetes de la Gemma Mengual, que hi va haver un follon...
Sí, 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 el tenim aquí, a més, un prototip exposat amb una foto d'elles, de les nedadores.
Recordeu aquest banyador, Mònica, des de l'estudi, que tenia una cara com així indígena, maia, inca, no sabria ben bé situar-la?
Uh-huh.
La recordeu, que era un banyador amb el que van competir les nedadores de natació sincronitzada als Jocs Olímpics, que finalment...
Es va poder, però vam competir en una altra competició més tard.
Però a l'EITAT feu més coses, com a centre tecnològic, aquí ho teniu exposat. Què és tots aquests invents que hi ha per aquí repartits, Olga?
Doncs, a veure, ja per exemple, certifiquem monos de la Fórmula 1 o de karting, llavors també fem assajos sobre automoció, sobre materials de cotxes, automoció, sobre textils, cordes, i sobretot, en el que som més forts, som en projectes d'R+D. Suport a les empreses en desenvolupar projectes de millores tecnològiques, d'R+D...
I a més, el vostre centre tecnològic s'ha adscrit a aquest sistema voluntari establert per la Comissió Europea mitjançant un reglament, que és aquest EMAS, a qui vosaltres esteu subscrits, i per això avui heu vingut a organitzar un taller que en aquest cas és de fang.
Sí, al ser un centre tecnològic el que els hi fem fer és en els nens dir-li que facin un invent i llavors els hi posem un adhesiu amb el logotip d'EMAS. I nosaltres portem certificats de memes ja, aquest any ja farà 10 anys. Ens
donen... 10 anys.
Sí, 10 anys, 10 anys, sí.
Molt bé, Olga, doncs moltíssimes gràcies perquè ens esperen a l'escola Virolai, on no actuaven els de Cure, actuaven 4 alumnes de quart d'ESO d'aquesta escola, que tenen un grup que es diu The Black Goats, que ens deien, sisplau, sisplau, dieu per la ràdio que ens falta un cantant, que ens falta un cantant. Per tant, si algú li agrada cantar, aquesta banda que feia rock i a més de molt bona qualitat, li falta un líder de grup. Per tant, l'anunci queda fet.
Núria, però prova-ho tu.
Ui!
No, home, no t'agrada anar tant de concerts? Escolta, sí. La protagonista.
No. Jo, Mònica, cantar...
Gorgoritos no?
No seria el meu. Jo els hi puc fer de speaker, si volen. Els hi presento els temes i aquestes coses. Però cantar...
I quin és l'ambient que s'està vivint aquí, aquest matí?
Doncs realment hi ha un... la gent s'acosta... Ara mateix hi ha menys persones que la connexió anterior... Fa molt sol, és que fa molt sol. Fa calor, per exemple. Mira, és que fa tan sol que estic acompanyat del professor de tecnologia de l'escola Virolai, el José Luis Tourón. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que porta un mocador al cap perquè fa calor o no fa calor, José Luis?
Molta calor, sí. Aquí hi ha un sol, però tremend.
Espaterrani que podem aprofitar precisament amb aquest forn solar que tens aquí muntat.
Sí, aquí tenim un forn solar que, bueno, ho fem servir ara per escalfar aigua, està gairebé, bueno, ara 70 graus.
70 graus?
70 graus, sí. És un forn fet amb cartró i ho fem servir a l'escola per ensenyar una mica el funcionament d'un forn solar. Tenim moltes coses aquí que fem servir a l'escola com models per l'habitatge sostenible.
Això m'interessa a mi, com funciona aquest habitatge sostenible? Tenim sobre la taula una maqueta.
Aquesta és una maqueta, en realitat és un model que té uns panels solars, un col·lector solar per escalfar aigua, té un hivernacle i té una nevera que fem servir amb un fenomen, és un fenomen d'evaporació. Fem servir l'evaporació, podem refredar la casa i podem produir amb aquest hivernacle, podem produir també aigua dolça a partir d'aigua salada i, bueno, fem servir a l'escola per ensenyar una mica com aprofitar les energies renovables per fer un habitatge una mica més sostenible.
Per tant, José Luis, ets un professor de tecnologia conscienciat amb el medi ambient?
Bueno, tota l'escola està molt involucrada amb els projectes de mediambientals. Som una escola verda, estem a l'Agenda 21 de Barcelona i també tenim el distintiu EMAS. Per això ens hem trobat totes les empreses que formem part d'aquest club. Tenim un distintiu que... d'alguna manera acredita que nosaltres tenim un funcionament sostenible a l'escola. No només ensenyant tot el que és aquestes energies, tots els conceptes relacionats amb l'energia, sinó que a l'escola també reciclem, estalvim energia i tenim tot un pla per portar a terme tots aquests conceptes a la vida diària.
I teniu una cara visible que és aquest gegantó que hi ha darrere nostra, que és el Raimundi. Qui és el Raimundi?
El Raimundi és el gegant de l'escola. Potser la Coral o la Maria José us podrà explicar una mica més, però bueno, tenim una colla gegantera i utilitzem el gegant per fer conèixer els valors i tot el que fem a l'escola, treure'l a passejar per la Barcelona quan hi ha una festa o una trobada d'aquest tipus.
Molt bé, José Luis, moltes gràcies. A veure, els Black Goats, veniu aquí, que abans he parlat de vosaltres, que esteu buscant un cantant. Ha de ser noi o noia?
En principi hauria de ser noi, no?
Per què hauria de ser noi?
No, dona igual, en realitat, que sigui. Mentre canti bé i, bueno...
Ja... Pensava que anés a dir, mentre sigui guapa, dic, home, no?
No cal, que sigui
la
guapa.
La Har.
Sigui guapa millor, no? Però dona igual.
Són alumnes de quart d'ESO que m'han dit... Sabeu què m'han dit els professors? Tenen un conjunt de rock, eh? Però això no vol dir que portin la vida desordenada dels artistes de rock. Són molt bons fent rock i són molt bons també a classe. És cert el que ens explicava el José Luis, que esteu en una escola verda que està conscienciada amb el medi ambient?
Bé, principalment sí, està consensada amb el medi ambient i realment busca respectar el que són els ecosistemes i tot el medi ambient.
I una cosa és el que es fa a l'escola i l'altre tema és a casa. A casa teniu una vida sostenible també o passeu de reciclar?
Suposo que sí, no? Bueno, jo crec... Bueno, sí, es recicla i es fa el que es pot, però bueno, sí, jo crec que sí.
Molt bé. Mònica, no sé si ens queden més minuts...
Poc temps, un minutet com a molt.
Un minutet, doncs va, ja ho hem dit, que necessiteu un grup, un cantant millor per aquesta formació.
El grunge. Sí,
que li agradi el grunge.
Sí, el grunge o el rock. Aquest.
Us agrada The Cure?
El què?
Us agrada The Cure? Sí. Clar, potser som molt antics, no, per ells?
Sí, sí que els agrada, sí.
Sí, sí que us agrada. És que avui nosaltres des del programa estem fent un especial de Cure.
I justament...
Però pensaran els grups aquests de rock dels anys 80 i tot aquest tipus de...
Que sí que tenen molts anys, ell, per néixer, ells... Ai, Núria, quina ràbia fan. Núria, gràcies, Xavi Navarro. Us deixem amb aquesta calor. Alguna marca de crema solar hauria de començar a patrocinar els espais de la mòbil perquè començareu a fregir-vos d'aquí poc. I això de torrar-se al sol, doncs passarà fins a final de temporada. Bé, tanquem aquest dia del medi ambient, no sense dir que l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya ha dissenyat per primera vegada doncs una casa solar intel·ligent amb la que es pot arribar a aconseguir una cosa molt inusual, que és la primera casa que genera més energia de la que consumeix. Per tant, vol dir que no anem per mal camí i que i tots aquests anys doncs, de defensar la protecció del medi ambient han servit per alguna cosa. Nosaltres tanquem aquest dia, demà serà el Dia dels Oceans, i us diem adeu. Ho farem amb la música de The Cure, que és la que ens està acompanyant al llarg d'aquest matí. Us deixem informació que arriba a la una en punt i nosaltres que tornem a la sintonia de l'Eureka... Serà demà, a partir de les 9. Que acaba de passar un molt bon dia. Yeah.